Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Notícia que acabem de saber: un nen de 12 anys ha apunyalat una companya seva d'institut a l'Hospitalet de Llobregat. L'atacant va utilitzar un ganivet de cuina. Les ferides de la víctima es concentren sobretot a l'espatlla. Immediatament va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, on es recupera. La policia catalana ha obert diligències i s'està investigant. Una notícia que ampliarem en els següents butlletins informatius. El president dels Estats Units, més qüestions, Joe Biden, viatjarà demà a Israel i Jordània per evitar una escalada de tensions a l'Orient Pròxim. El dirigent es reunirà amb el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, qui li transmetrà un ferm suport davant els atacs terroristes de Hamas. Segons explica la Casa Blanca, Jordània es trobarà amb el rei Abdallah II, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, i també el president egipci Abdel Fattah al-Sisi. Allà Biden defensarà que Hamas no representa el dret del poble palestí, l'autodeterminació, i abordarà les necessitats humanitàries dels civils a Gaza. El delegat de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, Mohamed Said Abdelhamid, titlla de neteja ètnica la guerra a Israel i fa una crida desesperada a la pau. Amb tot, demana també la comunitat internacional que intervingui per aturar aquest conflicte i retornar, per tant, la convivència a la regió. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Espero que el mundo actual, con la situación que estamos sufriendo en nuestro pueblo, en Gaza, en Cisjordania, que se mueve, que tenga la sensibilidad una vez por todo para parar esta masacre, este genocidio, y tener una vida normal como tienen todos los pueblos en el mundo.
Abdelhamid creu també que el conflicte no és actual. Fa 75 anys que es troba latent al territori i que s'estan produint atacs també a hospitals i escoles de gas en aquests moments. Malgrat tot, ha expressat la seva ferma voluntat d'arribar a un acord de pau i ha sol·licitat també al Papa Francesc que intervingui com a mediador. Més qüestions. L'actualitat d'aquest dimarts també passa per Bèlgica, on les autoritats han confirmat que l'home batut aquest matí per la policia és l'autor de l'atac terrorista d'aquest dilluns al centre de la ciutat. Dues persones hi van perdre la vida al centre de Brussel·les. Una informació que també ha confirmat a X, l'antic Twitter, l'alcalde de la capital, Philip Clos. En una entrevista al mitjà flamenc BRT, la ministra de l'Interior belga, Nalues Berlinden, ha detallat també que l'individu ha mort després d'ingressar a la unitat de cures intensives. Allà li han pres les empremtes dactilars. L'autor dels fets responia al nom d'Abdesalem El, un home de 45 anys, de nacionalitat tunisiana, resident a Brussel·les, i que hauria reivindicat l'atac a les xarxes en nom d'Estat Islàmic. A més, segons diversos testimonis, l'home hauria proclamat Allah és gran en àrab mentre disparava aquest dilluns. Quan la policia l'ha neutralitzat, l'home portava una arma automàtica a sobre. Sospita que tenia més còmplices, concretament altres persones que haurien gravat els fets. També acabem de saber que l'home havia demanat asil a Bèlgica l'any 2019, però se li va denegar un any després. Per tant, vivia de manera irregular al país. I abans dels esports, la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Carme Trilla, lamenta que el país no està preparat pel lloguer, ja que diu que no hi ha prou oferta i això ha incidit en els preus. Són declaracions a La Caravana.
Tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana s'afegeix un fet que no passa en altres llocs, que és que no tenim oferta alternativa a l'oferta de mercat. Que aquest lloguer és un lloguer tot ell, pràcticament tot ell, del mercat lliure. I per tant, doncs, té la possibilitat de pujar a conveniència del propietari, no? En altres països, doncs, els parcs de lloguer públics, els parcs de lloguer socials, fan una funció de coixí.
11:04, repassem l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Segons el diari Esport, Aitana Bonmatí guanyaria la pilota d'or d'aquest any. La de Sant Pere de Ribes s'enduria el seu primer guardó com a millor jugadora, acabant amb la supremacia de la seva companya al Barça i a la selecció espanyola, Alexia Putellas. Ahir, a la gala dels Premis Women Sport, se li va preguntar sobre si es veu recollint precisament aquest guardó.
Esta pregunta no me gusta mucho, me la han hecho bastante este año y siempre intento contestar lo mismo, ¿no? Al final, intento estar centrada en el día a día, que es el día a día, el trabajo del día a día, el que me puede llevar a este tipo de premios, ¿no? Me gustaría poner en valor el colectivo, que es gracias a que yo juego en un equipo colectivo donde llegan estos premios individuales, ¿no? Así que me gustaría decir simplemente esto.
En categoria masculina, Leo Messi tornaria a ser escollit com a millor jugador del planeta. Seria la vuitena pilota d'or per l'ara jugador de l'Inter de Miami i ex del Barça. Cap jugador n'ha aconseguit tantes. La gala se celebrarà a París el proper 30 d'octubre.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, una incidència que afecta la senyalització a l'estació Terrassa manté interrompuda la circulació de la línia R4 de Rodalies. Per això Renfe ha habilitat a hores d'ara un servei d'autobús entre Sabadell Sud i Manresa. Tècnics de DIF treballen per solucionar la incidència el més aviat possible. Més informació d'aquí una hora a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias entrevista Sergi Belbé, el director de Hamlet 01, que podran veure al teatre La Biblioteca.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 11 del matí. De seguida serà amb nosaltres Sergi Belbé, dramaturg i director de l'obra Hamlet 01 del Teatre La Biblioteca. Abans, però, parlem de filosofia amb Leo Espluga.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Doncs vinga, un dimarts més que ens trobem a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que ens cedeix l'espai per poder gravar amb Leo Espluga aquest Filosofia Millennial. Millennial encara, Leo, eh?
Sí, no, és una condemna que arrossegaré tota la vida.
Ah, com la filosofia.
Sí.
De què ens parlaràs avui, Leo? Va.
Avui de l'estètica kantiana.
Ui!
Sí, sé que no sona molt...
Em sona...
No sona molt sucós.
Ah, puf.
Però no ho és gens, eh?
No?
No, perquè, aviam, si hem d'agafar Kant, Kant era una persona bastant peculiar, i si algú té interessant és... l'estètica és potser la part més... menys puf,
vale.
Diguéssim, no?
Menys penyazo, per posar-hi paraules.
Va. O sigui, com Kant sobretot se'l coneix per ser com... és el gran filòsof de la Il·lustració, encara que és qui d'alguna manera tanca el període... No, és molt conegut el seu text, que és la Il·lustració, i és molt coneguda la frase de Sapere Aude, Atrevet a sí, pensar, per desgràcia malversada pels mitjans de producció d'aquest país. Però bueno...
No et va agradar Martí, eh?
Bueno, especialment Sapere Aude. Bé, el cas, gravada a la Facultat de Matemàtiques, quan jo recomano la Facultat de Filosofia de la UB, entre quatre totxos colorant malament. Mm. Bé, Kant...
Tot bé? Fins aquí la sí. crítica avui.
Sí, exacte.
Va.
Diguéssim que Kant... és un filòsof peculiar, o sigui, faig una mica d'introducció per situar-lo.
Sí.
És un filòsof peculiar perquè és un filòsof tardío, o sigui, és un filòsof que... la filosofia, a diferència d'altres disciplines com la matemàtica i la ciència, diguéssim, els genis, paraula molt problemàtica, apareixen sempre de manera tardia. O sigui, com les matemàtiques, per exemple, és una disciplina on normalment els grans genis matemàtics són amb 20 anys, 22, 23, 24... La gran aportació, en canvi, amb la filosofia sol ser els 37-40 anys, o sigui, encara tinc marge. I,
és un geni, eh?
No. Kant, per sort. Kant, diguéssim, que fugiu de la gent que s'anomena a si mateixos genis o altres capacitats.
Sí, perquè aquesta secció després...
Per què? Perquè potser no és gent llesta, sinó narcisista. Diguéssim que Kant és...
Has fort avui, eh?
Sí, no sé. Sí, m'he despertat així.
Està bé.
És dilluns.
Dimarts.
És dimarts, perdó. Sí, estic més desubicat que... Vamos. Kant... té com dos períodes, que és el període precrític i el període postcrític. D'acord? El període precrític és com... Ell és un il·lustrat més, que és on té els textos sobre lo sublim, textos bastant imperialistes i racistes, una mica xungos. Però ell, diguéssim, és coneguda al seu pròleg on diu que ell era un filòsof més de l'època, no, que llegia Wolf, a Leibniz, a la metafísica alemanya, i de cop ell... llegeix a Hume, no? I diu que es va despertar del somni i el dogmatisme, llegint a Hume. Vale? David Hume, filòsof empirista, diu que d'alguna manera com... té un... Bueno, descobreix com es desperta del dogmatisme.
Val, dogmatisme filosòfic o social?
Filosòfic. El dogmatisme filosòfic és propi de la metafísica, que s'ocupa de qüestions com l'existència de Déu, la finitud del món, la llibertat, qüestions d'aquestes. I ell, amb Hume... que és un empirista, és com que de cop baixen les tornes, o sigui, com que es relaxa una mica tot, no? I Kant era una persona molt metòdica, de fet es diu que el seu poble, del qual no va sortir tota la seva vida, l'utilitzaven com a rellotge. O sigui, ell cada dia sortia a passejar a la mateixa hora, pel mateix lloc, etc. No? I diguéssim que la seva primera gran obra, que és la Crítica de la raó pura, la publica amb 56 anys. De manera tardia.
L'agafa gran, eh?
L'agafa gran. Porta molts anys de producció i en qüestió de 4 o 5 anys, si malament no recordo, publica les tres grans crítiques, que és la Crítica de la raó pura, la Crítica de la raó pràctica i la Crítica del judici o del discerniment o de la facultat de jutjar. L'estètica pertany a aquesta última i és la més peculiar de les tres. Així com, de manera super resumida, la Crítica de la raó pura s'encarrega d'establir les condicions de a priori de la raó, és a dir, com i veure si la metafísica o no és possible. La raó pràctica s'encarrega del desig i la llibertat, és a dir, de la part moral, és on hi ha l'imperatiu categòric, el famós imperatiu categòric kantià, i la Crítica del judici és la més especial de les tres perquè versa sobre l'estètica i la naturalesa teleològica de les coses.
Val.
És una barreja una mica estranya que després tindrà sentit, però barreja com la finalitat de la natura amb, d'alguna manera, el gust i el judici de caràcter més estètic, no?
Anem entrant, si et sembla bé, primer la paraula crítica. Critica el pensament fins aleshores? Tot?
No. Kant parla de la crítica com una labor il·lustrada. És a dir, l'era crítica, sobre això, si algú li interessa, jo recomano sempre el text de Foucault, de què va ser la il·lustració, és un text molt curtet, on parla del text de Kant, on, diguéssim que la crítica, en un sentit il·lustrat, vol dir... la majoria d'edat de la humanitat.
Val.
És a dir, la crítica vol dir, primer, atrevir-se a pensar per un mateix, vull dir, rebutjar els dogmes donats, com fonamentar precisament la possibilitat del coneixement, i la crítica kantiana és com, aviam, si hem de parlar de moral, hem de parlar de metafísica, i hem de parlar en general del món, abans hem de veure si això és possible o no. O sigui, és una tasca com que es diu en filosofia propedèutica, és a dir, preparatòria.
Val.
En la Crítica de la raó pura, ell ràpidament estableix les condicions de possibilitat del coneixement per veure si les preguntes que ens estem fent són legítimes o no. Perquè potser ens estem preguntant coses que excedeixen les nostres possibilitats racionals.
Per tant, Kant no busca tant la resposta, sinó fer-nos les preguntes correctes.
Exacte. Sobretot, com fer com neteja. O sigui, com, una bona metàfora és com Kant vol establir la illa del coneixement. Vull dir, fins a quin punt podem conèixer. I llavors, un cop tenim establerts els límits, anem a establir les condicions del coneixement, no?
Val.
Què passa? Que la Crítica de la raó pura i la Crítica de la raó pràctica semblen dues esferes, que és la teoria i la pràctica, separades. I és molt complicat establir un nexe entre les dues, i aquí és on precisament apareix la Crítica del judici, que és la part més estètica. Té una figura... És rara, la Crítica del judici kantiana. És una obra molt peculiar, escrita de manera molt diferent a les altres dues crítiques, perquè constantment, diguéssim, es mou en el terreny de... Diguéssim, si per Kant les idees estètiques són desinteressades, és com sembla sí que no hi ha finalitat, però alhora parla de la finalitat de la natura, és potser la més contradictòria de les tres crítiques, però és la que fa de nexe entre totes, i és la que permet explicar la comunitat. Ja parlàvem de comunitat, és un tema recurrent. És la que per Kant, diguéssim, per Kant existeix alguna cosa així com la intersubjectivitat, perquè això és un spoiler, perquè quan trobem algú maco, o un objecte d'art, posem una obra d'art o un paisatge i el trobem vell, primer que tenim de manera immediata com la sensació de que és universalment vell, que algú ha de ser per tothom, i tenim la necessitat de compartir-ho i de fer valer aquesta universalitat. És a dir, quan a mi m'agrada algú, tinc necessitat de compartir-t'ho a tu uh-huh. i que tu ho vegis bé, també.
Per tant, tots som una mica kantians, a dia avui.
Sí, vivim una era postkantiana, sí, no diríem. Sí, totalment. És un tall molt profund, no? Però, diguéssim, per què l'estètica kantiana i no les altres dues? No? Per què parlo d'estètica? Primer, perquè m'agrada, però... Això és el primer. No, a mi la crítica de la ropa m'agrada molt. Em sembla una obra imprescindible que qualsevol persona que es vulgui dir Barça d'en filosofia uh-huh. l'ha de llegir. Però la crítica kantiana m'interessa perquè jo crec que és la que trenca més amb aquesta concepció de Kant tan dogmàtica o tan pof que deies. Mm. No, perquè sembla ser la crítica a Kant que hi ha una separació molt radical entre el subjecte i l'objecte, cosa que aquí hem parlat bastant. No? Jo sempre critico molt això i sempre aposto per una ontologia relacional, i etc. I a Kant, clar, és un filòsof que hi ha el subjecte i l'objecte, el jo i el món. O sigui, mm-hmm. està molt separat. Però amb l'estètica... Ai... Potser no estan tan separades com semblava. I aquí és la part que m'interessa. Per què? Perquè Kant diu una cosa, fa un gir molt interessant en l'estètica, o sigui, fa un, per mi, bueno, sí, molt innovador. Uh-huh. Fins llavors hem d'entendre que l'estètica era una cosa que es donava com per fet, és una disciplina estranya, que ja vaig dir un dia que neix amb la història de l'art, però fins llavors es considerava que l'ovell i de més tenia a veure amb la proporció, amb la finalitat, com que l'objecte artístic tenia certes qualitats. Kant diu que l'ovell, per exemple, o el que provoca en el subjecte l'estètic, no és una propietat de l'objecte. Cuidao. O sigui, com Kant entén que els fenòmens artístics, perquè una cosa abans s'ha de fer com... O sigui, això sempre igual, s'ha de fer com petit apunt, incís...
Si us plau.
Per Kant no tenim un accés immediat a les coses. No podem accedir al que ell diu el noumeno. La cosa en si és inaprensible. Ho veiem a través de les nostres categories subjectives, que és l'espai i el temps. D'acord? Que són els a priori de la sensibilitat. Això sona molt complexa, però el que t'està dient és que tu, perquè una metàfora perquè la gent ens entengui, uh-huh. i tu mateix, diguéssim que Kant t'està dient que tu portes unes ulleres posades com a individu humà
sí.
que no et pots treure. I tot el que veus passa pel filtre de les ulleres, t'agradi o no. Vale? I per Kant, les ulleres són l'espai i el temps.
I d'una altra manera, tot ho percebeixo segons el meu pensament?
No, sinó que Kant està dient que tot és racional, uh-huh. per tal com estem configurats, tenim uns paràmetres a través dels quals tot el món s'ajusta a aquells paràmetres.
Val.
I per Kant són l'espai i el temps. L'espai i el temps per Kant no existeixen en les coses, sinó que és la nostra subjectivitat. D'acord?
Està clar que és... Uau. Obrim debat, sisplau, que m'agrada molt quan passa això en aquesta secció.
Fes.
Està clar que el temps i l'espai són invencions humanes.
Per Kant, no és que siguin invencions, sinó que són coses del subjecte. És a dir...
No, per tant, són subjectives.
Sí, però són universals. O sigui, són subjectivament objectives. És aquí. Això vol dir... Això és la priori kantià, vale? Uh-huh. Vol dir que és una categoria que posa el subjecte, és a dir, l'espai i el temps el posa subjecte, però és universalment vàlid en tot subjecte.
Val.
Per això hi ha coneixement en la física, uh-huh. i en la ciència i en la matemàtica.
Val,
I per això és possible a priori, sense demostració. Sense experimentació, no és empíric, és a priori.
És ens posem d'acord en què? Patapam.
Exacte, diguéssim que Kant entén que 2 + 2 = 4, més enllà de l'experimentació, perquè els números, és a dir, l'àlgebra, es deriva de la priori de la sensibilitat del temps.
Val.
Perquè considerem les temps, un temps, dos temps, tres temps, i això són números, i per tant, quan sumem números, és una cosa que podem conèixer a priori, que no depèn de l'experiència per ser veritat.
Val.
Vale? Això era un petit incís. Llavors, per Kant, els fenòmens artístics són fenòmens, no són noumens. D'acord? I llavors diguéssim que quan tu veus una obra artística o un paisatge, que Kant diu és lo bello natural, diguéssim, tu tens... L'experiència que tu tens és provocada per l'objecte artístic. Uh-huh. És a dir, l'objecte artístic et provoca un estremecimiento, diríem, però això no és una qualitat de l'objecte, és teu. Diguéssim, l'objecte artístic et genera una reacció, però el que experimentes no és una propietat de l'objecte, sinó teva com a subjecte.
Val, recordo que fa unes setmanes vam parlar molt d'art.
Sí.
I em deies, és igual que digui l'artista sobre la seva obra, perquè el que compta és l'opinió del que veu l'obra.
Sí.
L'opinió, el que percep.
El que percep, sí, que l'obra es conforma amb el seu espectador.
Ah, exacte. És una mica això el que m'estàs dient ara.
Clar, que està dient Kant... Clar, però Kant, hem de tenir en compte que és un il·lustrat postromàntic estrany, on per ell és molt important el geni, eh? O sigui, Kant hi ha una relació rara, però diguéssim que sí que la idea que ens hem de quedar és que l'objecte no té unes propietats essencials, sinó que l'objecte genera, provoca en el subjecte algo.
Val.
És la idea. Val? Que Kant diu, de manera bastant vella, jo crec, l'objecte artístic genera en el subjecte el lliure ús de la imaginació sense finalitat. Val. És desinteressat per Kant el judici estètic. D'acord? O sigui, la idea estètica fonamental en Kant és que l'objecte artístic és un fin sense fin. No té una finalitat com a tal, sinó que en genera un... com en remou.
Val.
I aquest remou obliga a la raó, a l'enteniment, a expandir-se. És a dir, per comprendre... O sigui, com l'obra d'art provoca i força el nostre enteniment a expandir-se per entendre l'obra.
Precisament per això és universal, que és el que em deies.
Exacte.
Val.
O sigui, com... Hi ha uns criteris més o menys universals perquè és un a priori raro, és que és difícil aquí. És, per això dic que la segona crítica, la crítica al judici, és la més complexa de les tres, probablement, no? Perquè fa un pont raro i de més. Però clar, aquí entren en joc moltes coses. Primer que trobo que és arriscat o no dir que l'obra d'art és desinteressada. Bueno, sí, però segur? Vull dir, fins a quin punt Kant està naturalitzant l'ideal de burgès del segle XIX, bueno, XVIII, perdó, a finals del XVIII, de l'art com l'art pour l'art, en un sentit gairebé acadèmic, no?
Saps que m'agrada portar-ho tot al segle XXI, eh? El 2022 et vas posar... Vas a remengar, et vas posar com a dramaturg, cosa que va ser bastant comentada en aquest programa, i sí, crec que continuarà sent. Allò va ser desinteressat per part de l'autor?
Claro. Li vol veig. Ja. Perquè... Clar, em posaré aristotèlic. Però diguéssim que... I mira que jo no sóc massa aristotèlic, però a vegades va bé per explicar les coses. Aristòteles diu que tota acció parteix d'una finalitat. O sigui, totes les accions humanes són teleològiques. És a dir, com tu actues d'acord a uns fins. I la virtut, diguéssim, seria trobar els mitjans adequats pels fins, perquè els fins i els mitjans no es poden destriar. No? En aquest sentit, per això mateix, diguéssim que el capitalisme és no virtuós per definició, perquè desacopla els mitjans dels fins. No? Seria com una idea com clau a nivell polític. Doncs diríem que Aristòtil entén que si jo no tingués una finalitat, no faria l'obra, perquè l'acte va abans que la potència. Vale? En termes metafísics, però diguéssim que no, clar, que la meva acció era absolutament interessada. Vull dir, jo vull expressar alguna cosa i el que és encara més gosarat, entenc que a algú li interessa allò que he de dir. Vull dir, això ja és un acte usat.
Per tant, t'has carregat Kant?
No.
Val, aquí volia anar.
Perquè, clar, Kant et dirà... Clar, jo no m'anomenaré geni artístic a mi mateix, o sigui, no soc així d'arrogant, no? Ni molt menys. Però Kant et dirà que aquí és on ve la triquiñuela kantiana. Sembla ser que hi ha una cosa molt important. Si algú li interessa Kant, això que faràs una mica oxímoron, no? Si algú li interessa aquesta cosa tan poc interessant, hi ha una frase clau per entendre Kant, que és el com si. No? El com o si. I molta de la seva filosofia se senta en aquest com si. No? I Kant diu, en el geni artístic sembla ser com si la natura s'expressés a través d'ell i ens parlés de certa finalitat subjectiva, que seria l'imperatiu categòric moral.
Val.
Vale? O sigui, com... El geni artístic, per Kant, és un mèdium, gairebé. D'acord? O sigui, com on ell gairebé, de manera com una mà innocent, plasma la veritat natural de la finalitat. No? O sigui, com... Això crec que és interessant per veure amb molts pintors, per exemple, o artistes, que podríem dir que la seva obra és genial, però després la seva opinió és nefasta. No? O sigui, com... Perquè el geni, com això després Schopenhauer, que és molt kantià, és un kantià estrany, diu que el geni és geni, però és un idiota. O sigui, com que és un arrogant i no és conscient del que està fent. Ell simplement té la virtut. O sigui, per Kant, diguéssim que el geni ho és sense ell voler-ho. O sigui, és un don natural.
Val.
Està dotat naturalment per ser geni, però això no implica una autoreflexió del geni. No? El geni plasma la natura sense ell saber ben bé què està fent, no? És com si la natura s'expressés a través d'ell. Com si, repeteixo, com si.
Com si.
El com si és, una, és això, una cosa de filosofia... Ai, perdó.
Una mica el like to anglès,
eh? El, eh? Sí. A la filosofia contemporània, que li agrada molt... això és una autocrítica que estic fent, eh? Li agrada molt... dir, bueno, no li agrada del tot comprometre's, no? Uh-huh. I el com si podríem dir que és un... una, un dispositiu de pensament.
Jo entenc que és com un paral·lelisme no matemàtic. No, és, de per se no funciona així, però intento explicar-vos-ho.
Sí, el com si és una manera, d'alguna, és una manera de trobar, d'entendre alguna cosa intel·lectualment sense comprometre's del tot.
Uh-huh.
No? És com una eina, és una eina intel·lectual per intentar trobar les coses. No?
Uh-huh.
Diguéssim que, tornant a Kant, no?
Som-hi?
Tenim aquest desinterès en l'obra artística, però per mi el més interessant és el que deia abans de la commoció, no? El moviment que genera en la racionalitat de l'individu. Per què? Perquè Kant sembla un pensador molt hermètic, molt estàtic, no? On els subjectes són purs i l'identitat és pura. Però de com apareix l'estètica, i Kant et diu, bueno, però és que el fenomen, la idea estètica, el fenomen estètic eixampla el subjecte. Lo qual ho trobo com... és sorprenent. O sigui...
Exemple.
Posem. Vale. Mm. És que és complexa, però... vaig intentar explicar-lo sublim, aviam si així com trobem una via d'accés.
Val.
Quan hi ha un moment... És una cosa interessant quan Kant diferència entre lo bell i lo sublim,
uh-huh,
és per un tema de magnitud. Lo sublim és allò que excedeix la possibilitat de comprendre. Per això, per Kant, lo sublim i lo terrorífic, uh-huh, van de la mà, no? Per, diguéssim, per Kant, per exemple, els fenòmens naturals, el mar, el sol, són tan massius que en generen una sensació de sublim, perquè no podem comptabilitzar, no podem medir les proporcions brutals que té el fenomen natural, i ens genera una sensació com de sublim, de fascinació, de uau, uh-huh, alhora que és terrorífic, perquè és algo que ens sobrepassa per tot arreu, no? Llavors...
Estic comprant molt, això, eh?
Oi que sí?
Sí.
Això la gent... Això, sí, això quan li explicava a ma mare l'altre dia, m'ho comprava, també. Diu, sí, clar, clar.
Això explica molt la ràdio.
L'acantilat, no sé què, no? Clar, tothom allà, el vent... Ara. És com molt romàntic, no, això?
Sí.
Doncs pues diguéssim que...
No s'equivoca.
Kant està dient que lo xulo, lo guapo, és que el fenomen sobrepassa l'individu. Uh-huh. Tu ho vols entendre... però el massiu que té t'obliga a la raó, com col·lapsa. La raó, l'enteniment col·lapsa. És com, no puc entendre això, no puc sintetitzar aquesta informació, i és com, per força bruta, gairebé, uh-huh, és com, mira.
Entenc que d'aquí ja neixen... no sé si és la idea precisament kantiana, però entenc que d'aquí neixen els mites grecs, els mites romans, per explicar-se totes aquelles coses sublims en llenguatge de Kant, que no es podria explicar amb la raó.
Acabes d'obrir un...
No?
Sí i no.
Val. Ewart Malo?
Sí, que té gegant.
Vinga, cap a dins.
Diguéssim que utilitzar la paraula sublim seria un anacronisme. Això el primer.
No, clar, m'he saltat milers d'anys.
I per què li fa... També hem d'entendre com el context històric, i això, a mi hi ha una anècdota que m'encanta, que explico bastant sempre, que és de la mare de Schopenhauer, ¿vale? Ens hem de col·locar històricament. Kant i Hegel i tal, hem de tindre en compte que quan parlen de les arts... afegeixen la jardineria com a art, eh?
Uh-huh.
I ara s'entendrà per què dic això. Ells estan al rococó, uh-huh, artístic, ¿vale? On, d'alguna manera, la relació amb la natura és estranya. O sigui, com us podeu imaginar, al segle XVIII no hi havia alpinistes. Que és una cosa que nosaltres donem per fet, però la gent no anava
a
pujar una muntanya perquè generava plaer. De fet, els semblava com... brut.
Una cosa...
Saps? Ells volien un jardí ordenat, uh-huh, amb les figures, vull dir, com rotllo domèstic, decoració. No és una cosa, si un llegeix obres del segle XVIII, no? A Goethe i tota aquesta gent, que crec que és una mica posterior, però bueno, de l'època, és com el tema de com l'ideal burgès aquest de decorar el pati, el terreny, hem fet un caminet i un pont, i aquí tenim la raçadera. És una cosa molt important.
Passatge bucòlic.
Els encanta. Però la natura com a tal els genera com una mica de pudor.
Val.
D'acord? Llavors, clar, per Kant és normal que els genera una sensació de terror. Perquè és algo com raro, és algo com que escapa, uh-huh, al domini humà. no en aquest sentit. I ara, tornant als grecs, que clar, he fet aquí un salt tremendo, els grecs... Uah, és que això és... Els grecs diríem que... Si el... aquí ho trobarem bé, crec. Si en el segle XIX i XVIII tenim aquesta relació amb la natura, és perquè hi ha hagut una revolució industrial en marxa, la qual ens fa... Això és una frase, això és una cosa bastant maca, que diuen tant Heidegger com Adorno i Horkheimer, encara que entre ells dos no es podien, tres no es podien suportar, que és, en termes poètics, l'ésser humà, des de la revolució industrial, deixa de veure la muntanya com la llar dels déus per una reserva de fusta. És un canvi de paradigma.
Sí.
Radical. Absolutament radical, que és la mecanització del món. Revolució newtoniana. Clar, tot, clar, Kant, el gran referent per Kant és Newton. No és un filòsof, és Newton. Newton i Galileu són els seus referents absoluts. No? Els grecs viuen a un cosmos. Un cosmos cíclic, ordenat, no? On la natura forma part d'ells. No és una estància separada, no? Llavors, diguéssim que el món, d'alguna manera, és sagrat i diví. Llavors, els mites i la tragèdia serveixen per explicar, sobretot, el destí. I l'atzar. És el gran tema. Per què l'ésser humà no pot doblegar el destí? Per què el destí per sobre d'ells? El gran canvi de paradigma aquí el veiem en Maquiavel, que ha fet un salt tremendo, però Maquiavel a la modernitat... Maquiavel defineix l'art de la política com l'art de doblegar a la fortuna. Aquest és, o sigui, l'art del polític és el que és capaç de manipular la fortuna. Com una dona, diu Maquiavel, que això ja té tela, eh? Però que és la metàfora que utilitza.
Sí,
això és
sí,
així,
sí,
això
sí.
És així. Clar, veus el canvi de paradigma, no? Sí, que fa aquí una volta tremenda, però...
Perfectament, perfectament. Si m'ha creat una cosa l'atenció, Leo, i és quan has anomenat Newton i Galileu com a grans referents de Kant. Per tant, entenc que Kant parteix d'una hipòtesi d'una filosofia nascuda de la ciència?
Sí. Els moderns, això és molt interessant, a la modernitat hi ha una vinculació molt forta entre ciència i filosofia, sobretot, clar, la gran figura qui és aquí, Bacon, no, probablement. Bacon és qui crea el mètode científic, el mètode empirista, d'alguna manera, i els filòsofs moderns tenen el somni de el que Descartes diu una mathesis universalis. És a dir, no ens hem d'oblidar que el projecte cartesià filosòfic és crear els fonaments per tota ciència possible. Vull dir, ells veuen el coneixement com una branca, com un arbre, però que neix d'un tronc. I en aquest sentit, per això volen reformular-ho tot. I la fascinació per la ciència està molt present, no? De cop, clar, hem de pensar que hi ha un canvi de paradigma brutal. O sigui, com quan el Kant a la seva època es ve d'una filosofia natural molt vinculada encara a la filosofia, a la religió i demés, i de cop apareix Newton i Leibniz i de cop es descobreix un nou planeta perquè hi ha hagut una predicció que és com aplicant la física aquí hauria d'haver un planeta que no veiem, però si col·loquem justament aquí i funciona. Clar, això és absolutament fascinant, o sigui, com estan fascinats per la ciència que en aquell moment sembla omnipotent. No hi ha hagut encara la relativitat ni la física quàntica. En aquell moment sembla ser que la ciència tard o d'hora podrà explicar el mecanisme total de l'univers. Clar, hi ha una fascinació brutal i Kant es pregunta com la filosofia pot ser ciència. Que és la pregunta de la crítica de la raó
clar,
pura.
Clar.
De fet, tot el tema de la crítica de la raó pura és com la física és un coneixement a priori sintètic, és a dir, que afegeix informació. Això és una cosa estranya, però digues.
Per tant, obro melons, eh?
Sí, sí.
Ens queda molt poc temps, però deixa'm obrir aquest meló, que el trobava interessant. Per tant, amb Kant, no sé si és amb ell com a primer, però amb Kant la filosofia perd un cert caire misticista que tenia fins aleshores?
Clar, o sigui, com... Sí, totalment, o sigui... Sobretot amb Kant i tota la sèrie de filòsofs il·lustrats, eh? O sigui, com ell no és l'únic, però Kant potser és el gran... Com diu? Com el que fa l'hachazo, no?
Sí.
Kant et diu... La metafísica no és possible, preguntar-se per les grans preguntes de la filosofia no té sentit, i la filosofia es converteix en epistemologia. La filosofia es converteix en teoria del coneixement. Uh-huh. Clar, després arriben els postkantians, que és un dels seus deixebles, que seran Fichte, Schelling i Hegel, i li tornen a endinyar tot l'esperit místic així, a la filosofia.
Val, o sigui, torna, la mística?
Sí, vamos. No es pot desprendre. No es pot desprendre.
Escolta, no et mentiré. A tu no et mentiré. Pensava que seria un penyazo, tu i a l'inici, no. I Kant...
Kant mola.
Mola. I Kant mola. En tornarem a parlar un altre dia. Camarada, gràcies.
Apa-li.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts que passen de 11:45 del migdia.
Tant de bo la meva carn tan sòlida es pogués dissoldre, i fondre's com el gel i convertir-se en rosada. Tant de bo el Déu etern no hagués dictat mai la llei contra el fet de treure's a un mateix la vida, Déu, o oh Déu. Que feixugues, ràncies, inútils i poc profitoses que em semblen totes les coses d'aquest món. Com una terra erma, on creixen llavors, on tot put i es podreix inevitablement. Com s'ha arribat fins aquí? Mort fa 2 mesos, no, encara no en fa 2, un rei tan meravellós. Fer Hamlet en un altre idioma que no sigui l'original, com ara aquest amb què us parlo, és una aberració absoluta, perdoneu-me.
Confesso ser un enamorat de Shakespeare i de la seva manera d'explicar èxits i misèries, enamorat de les maneres en què m'ho han explicat el teatre. Però cap ho fa tan aproximat al segle XXI com Hamlet.01, de Sergi Belbel, amb un enorme Enric Cambrai al teatre La Biblioteca de la Perla 29. Sergi Belbel es proposa allò que feia Ibáñez quan li parlaven de les seves creacions directament, però no com a simple gag, sinó per fer de cirurgià d'un text tan absorbent com complicat del mestre Shakespeare. Hamlet explicat a través de Hamlet, dubitatiu, però més juganer, al segle XXI. I aquí hi entra la feinada que en fa Enric Cambrai a l'escenari, entendre Hamlet des de Hamlet, per fer-ho més clarivident, més proper, però sense perdre Shakespeare. I no sembla una tasca gens senzilla de fer, ni de mantenir durant les 2 hores que es marca comunicant Hamlet a l'escenari. No espereu un clàssic, espereu un clàssic des del punt de vista del propi clàssic, passat pel sedàs, això sí, d'un director i dramaturg atrevit i d'una fera escènica. Per la resta, aneu al teatre a la Biblioteca de la Perla 29 perquè Hamlet 01 és un 10 com a cant d'amor al teatre. Sergi Belbel...
Uf, me'n vaig ja, no? No cal que... Després d'aquesta mena de panegíric... Moltes gràcies.
Panegíric, eh?
Bueno, sí, no? Sona molt bé això que has llegit.
Sergi, saps què vaig fer després de veure l'obra?
Què vas fer?
Vaig arribar a casa i em vaig posar Hamlet.
Ostres, quina? Quina versió? Perquè n'hi ha tantes.
Clar. N'hi ha moltes. La de... Ui, ara em sortirà el nom de...
Kenneth Branagh. Ah, mira, te l'he dit jo. Sí. És bona, aquesta, eh? És molt bona.
T'agrada aquesta?
No? M'estimo més la... Saps que hi ha 2 versions, eh? Mm-hmm. D'aquesta pel·lícula. S'ha de veure la llarga.
La llarga.
Home, sempre. Sí.
Amb Hamlet tu tens una mica una dèria, em sembla.
Tinc una dèria que neix... de la tercera o quarta posada en escena que veig a la meva vida, perquè, clar, Hamlet és... Vaig veure la de l'Enric Major, no sé quin any era, jo era molt jovenet, que em va agradar molt, per cert. No sé quina havia vist per la tele, la del cine, evidentment, havia vist la de Laurence Olivier, etc. I l'any, si no recordo, 1988, perdó per explicar batalletes,
no.
És una mica l'origen de tot, no? Doncs l'any 88, si no recordo malament, amb uns amics, estem a Avinyó, i vam tenir la sort de poder aconseguir entrades, perquè anaven molt buscades, del Hamlet de Patrice Chéreau, que va posar en escena la integral, 5 hores i mitja, o 5 hores, a la sala principal del palau, el pati, la cour d'honneur du Palais des Papes, del Palau dels Papes, sí. Que és una, diguéssim que és l'escenari més imponent que hi ha a tota Europa, sí, per fer teatre, un escenari on hi caben 3.000 espectadors en una grada de fusta. Vaig veure aquell espectacle fascinant i vaig sortir... Aleshores jo ja em dedicava professionalment al teatre, començava. L'any 86 van ser la meva primera experiència, això era el 88, portava 2 anys de carrera, i ja saps allò que estàs temptat de deixar-ho, després de veure això?
De veritat?
Sí, sí, sí. Perquè dius... Bé, acabo de veure una fita, no?, del teatre europeu, segurament d'aleshores, i després, amb els anys que han passat, doncs, el record que en guardo no desmereix, perquè moltes vegades una cosa t'agrada molt i després, al cap de 10 anys, et cau, no? No saps per què. Doncs aquesta no, aquesta roman, no?, que diríem en català ben dit, no?, es queda dins el cervell i també dins la pell, perquè el teatre té aquest poder que a vegades hi ha una cosa com... jo diria fins i tot eròtica, no?, de que t'entra pels ulls, per la vista, per la pell, per l'orella. I aquell Hamlet va ser... Allà vaig dir, no muntaré mai en ma vida aquest espectacle, vull dir, aquest text de Shakespeare. No, com a director, no el faré mai, perquè no arribaré mai a la sola de la sabata del que acabo de veure. Per tant, em vaig seure Hamlet del cap. I llavors, què passa? Sempre que l'he anat veient, primer l'he comparat amb aquest espectacle i sempre... ni tan sols el del Benedict Cumberbatch, no? Que el vaig veure i sí, molt bé, perquè ell és brutal, però l'espectacle no.
Estàs fent rabieta, ara mateix m'estàs fent rabieta.
T'estic fent ràbia?
Sí.
Sí?
Però m'he vist aquests dos espectacles. Jo és que sóc molt malalt de Shakespeare, també. Ara em parlarem,
doncs mira, doncs mira. Total. Bé, i després em passa allò... Hamlet és un text que no te l'acabes mai i és un text que quan el veig en directe sempre dic, és que corre molt aquest tio. O sigui, el cap d'aquest tio va a una velocitat que no t'atrapo. A veure, t'entenc perquè... T'entenc perquè t'entenc, no? Perquè entenc el teu estat d'ànim, però és tan ric allò que dius, allò que penses i allò que dius que penses, que jo no puc copsar-te en un espectacle. És a dir, en la durada en directe d'un espectacle. Llavors, és un text al qual he recorregut molt, també llegit, i em costa molt, a vegades, no? Per tant, també surt de la fascinació de voler entendre.
I em perdonarà, perquè no hi és, evidentment, però Shakespeare és un tio que costa molt d'entendre, però és molt fàcil de sentir?
Ah, molt bona observació. Sí, perquè és que Hamlet té un poder increïble. Hamlet pot arribar a contentar a tothom. És a dir, el lletraferit, el filòsof, el rebuscat, el que vol anar molt lluny, però també el que es queda a prop, perquè finalment el cinquè acte, quan arriba el cinquè acte, tothom està allà patint, encara que no hagis entès el detall de tota la, totes i cada una de les paraules que ell fa servir, que són moltes, no? Moltes i molt atrevides, amb imatges realment que... que com que ella, a més, no escrivia els textos i són textos transcrits per la memòria de dos actors, doncs hi ha també moltes incògnites, no? D'això és així perquè va ser així? O és així perquè ho han transcrit d'aquesta manera, no? Per tant, malgrat aquest nivell tan alt, després hi ha un altre nivell, el que tu dius, no? El de les sensacions, en què ell és molt immediat, ell és molt popular, eh? Conjuga, per això és tan gran, no? I per això és inabastable i per això tots l'admirem / odiem, no?
Per això no passa de moda?
Per això no passa de moda. Va tocar una clau, va arribar en el bon moment, va saber... Shakespeare és un gran adaptador, és un gran captador, és com una antena que capta coses, històries, sentiments, i els se'ls menja i els regurgita en forma genial, no? Jo crec que la seva genialitat és aquí, no? És a la manera de reinterpretar aquestes històries de tota la vida i aquests sentiments humans tan universals.
Per què, precisament, ara m'ho deies, el detall de Shakespeare, el detall de Hamlet, per què anar al detall d'aquesta primera part de Hamlet?
Doncs bueno, en aquest intent absolutament infructuós de voler entendre-ho tot, no? Jo tinc aquesta mania, m'agrada entendre les coses. A vegades em renyen perquè estic al mitjà d'una pel·lícula i dic, això no ho he entès. Vols callar? Dic, no vull callar perquè m'he encallat aquí. Llavors, no puc tirar endavant. I a vegades dic que no entenc una cosa, no tant perquè no l'entengui, sinó perquè a vegades noto que no me l'expliquen bé. Entens què vull dir? Uh-huh. O sigui, ara fa poc vaig veure una sèrie, si vols et dic el nom,
sí,
no?
Sí, tant.
Pues El cuerpo en llamas, no? I ho vaig deixar al capítol 2, perquè estava al final del capítol 2 i que jo no coneixia la història, diguem tonto, o diguem desconnectat de la realitat, no? I al final me'n vaig anar a Crims. Em va agradar molt més Crims. És a dir, la realitat, moltes vegades, està més ben estructurada dramàticament o dramatúrgicament que una ficció sobre una realitat immediata, no? Uh-huh. I ho vaig deixar perquè no entenia... Jo pensava, però qui s'ha mort? És que dos capítols sencers que la víctima no sabia qui era. Llavors dic, jo no puc empatitzar amb uns personatges que pateixen perquè han matat a un que jo no sé qui és. Però clar, jo com que no coneixia la realitat, i clar, diu, home, però jo no... Per gaudir d'una ficció he de conèixer la realitat de... I mira, ho vaig deixar. Que està molt ben feta, eh? Uh-huh. I ara no vull criticar companys ni res. Però moltes vegades m'encallo quan no entenc una cosa des del punt de vista dramatúrgic, uh-huh, o quan noto que no se m'està explicant com a mi m'agradaria que se m'expliqués, no?
Doncs vinga, de seguida anem, com estem fent, eh? Anem al detall d'aquest Hamlet.01, anem al detall de Shakespeare. Abans, però, deixa'm que t'ho pregunti. Si anem al teatre a la biblioteca, què hi veurem?
Voreu un actor en el punt dolç de la seva carrera, voreu un comunicador, voreu un intent d'explicar la ment d'un geni, no? Des de la nostra petitesa, no? L'Enric Cambrai és realment té aquest poder de connectar amb l'espectador, i també de fet des d'una certa irreverència, uh-huh, i amb sentit... Hem intentat que sigui amb sentit de l'humor, no? Cosa que potser a algú no li agrada, perquè és com desacralitzar una mica una cosa molt, molt sagrada, no? Que és aquest personatge tan emblemàtic, aquest autor tan universal com és
Shakespeare. Per què una mica stand-up?
Bé, mira, se'm va acudir... Quan pensava en l'Enric, com que és tan comunicador, tan bon comunicador, se'm va acudir de seguida, no? Fer de Hamlet stand-up, que és aquesta... Està una mica de moda, també, l'stand-up, no? Cosa que els americans se'n riurien, no? Perquè és un gènere que allà, des dels anys 70, doncs, i pràcticament el van inventar ells, no? Aquest gènere del tamboret i el micròfon, que és una cosa tan simple, és com anar també a l'essència mínima de la teatralitat, no? Algú que t'explica una història en directe i necessita el mínim per explicar-la, no? Mira, no sé.
Deixa'm ser punyetero. Què vas escriure abans, Hamlet 01 o l'Ali Simon?
Hamlet 01. Sí, és que l'Ali Simon... Totalment. És que l'Ali Simon va ser... perquè quan l'hem... Però, espera't, perquè em sembla que l'encàrrec que em va fer l'Emma va ser simultani a l'escriptura de Hamlet. És a dir, jo estava escrivint Hamlet quan l'Emma em va explicar... la història que va provocar, i al final sí, ho vaig lligar i li vaig dir així a l'Emma, no? Dic, mira, ara acabo de fer això i fem només... No? Tot i que l'Ali Simon és diferent,
és
perquè
diferent,
té
eh?
Dos plans,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè té el pla de l'stand-up comedy i és descaradament un artista, no?, d'stand-up comedy. Però va ser posterior l'Ali Simon, sí.
Fent de dramaturg d'aquesta obra, Sergi, has arribat a pensar... Estic buscant massa coses de Shakespeare on potser no n'hi ha tantes i m'estic fent com un...
És probable.
Sí?
Sí. Amb el tema del Hitchcock, no?, per exemple.
Per exemple.
Clar, per què me'n vaig anar a Hitchcock? Bé, Hitchcock és una obsessió meva des de molt petit. Shakespeare és una obsessió meva des de molt petit. Hitchcock és britànic 100%. Shakespeare és la quintessència de l'artista, diguéssim, dels britànics, no? És el referent del món anglosaxó, teatral i literari, no? Rastrejant les pel·lícules de Shakespeare, és que pots veure totes les... pel·lícules. Ostres, he dit pel·lícules de Shakespeare. No, pel·lícules de Hitchcock. Uh-huh. Pots rastrejar-hi totes les obres de Shakespeare, perquè Hitchcock també té aquesta obsessió de retratar el mal. I jo crec que una de les grandeses de Shakespeare són els malvats de Shakespeare, no?
Molt d'acord.
Clar, quan Otello... Clar, jo, si sóc actor... em truca un bon director per fer Otelo, dic, em deus voler donar el personatge de Iago, no? Perquè si em dones Otelo estic perdut, perquè és un personatge molt cabró. Otelo és molt, molt, molt difícil. El bo és Iago, que és el dolent i és el que, a més, té la complicitat amb l'espectador. És el que llença a l'espectador. I clar, fa Hitchcock, quan Hitchcock descriu el suspens, és Otelo, és un dolent dient, soc el dolent, la faré molt grossa i us faré patir perquè vosaltres us sabeu que jo sóc el dolent. Mm-hmm. Quan Hitchcock descriu en el meravellós llibre de Truffaut què és el suspens, que moltes vegades ho tenim mal entès, perquè ens pensem que el suspens és la intriga, i el suspens és el contrari de la intriga, el suspens és que l'espectador té una informació que els personatges no tenen. Per tant, la bomba està dins el paquet que du el nen dins un autobús, i això l'espectador ho sap, i el nen no ho sap, evidentment, perquè si no el nen no duria el paquet, no? I tu què estàs patint? Doncs que el pobre nen no exploti. A més, és molt mal parit, perquè penso, no explotarà, perquè és un nen que està duent aquesta bomba, ens han ensenyat la bomba. I el fa explotar, el tio. Vull dir que és molt pervers. Aquesta perversitat que jo rastrejo i tothom, no? En aquests personatges de Shakespeare, Hitchcock la retrata meravellosament bé en les seves pel·lícules. És evident que tenen punts de connexió, no? Mm-hmm. Llavors, jo fa uns anys se'm va acudir amb un cicle de xerrades que em van dir, se'm va acudir fa uns anys, doncs, lligar Hitchcock i Shakespeare. I clar, anava descobrint amb la gent del seminari, anàvem mirant pel·lícules, llegint obres de Shakespeare, anàvem fent les analogies, i clar, allà va sortir i una cosa, i que mira, pues, en el Hamlet se m'ha colat.
Estàs satisfet havent-te explicat a tu mateix Hamlet?
Què vols dir satisfet? És jo mai estic satisfet. Si no, no faria teatre. No.
Per això t'ho pregunto. És a dir, jo entenc que Hamlet 01 parteix de voler-te explicar aquesta primera... Et surt tot el retrocent i no és escena?
No, acte.
Aquest primer acte de Hamlet, perquè tens una dèria per entendre aquest primer acte de Hamlet.
Sí. Bueno, per entendre tot el Hamlet, eh? Diguéssim que el primer acte... He començat amb el primer acte.
No, allò ara...
Sí,
ara...
molt bé.
Entenc que n'hi haurà més, eh?
Esperem-ho. Sí, n'hi ha més.
Per Enric Cambray?
Sí, home, és per ell tot. Sí,
Val. Ho tenies clar, això?
No ho tenia clar. De fet, el primer acte... És a dir, jo quan em vaig ficar en el primer acte, jo no sabia si arribaria al final. Jo ja veia... Dic, és que no podré arribar al final de l'obra, perquè se m'està anant de mare. Llavors, dic, bueno, doncs faig només el primer acte, no?
I la gent ha dit no.
No, quan vaig tenir el text me'l van refusar tots els teatres als quals ho vaig enviar.
Estàs dient de bo?
Tots. CDN, el Nacional no recordo, però sí,
no
el Lliure...
No preguntar sota quin pretext?
No interessa.
És un clàssic, eh?
Sí. I a més, firmat per persones que conec, eh? Vull dir, aquest text no ens interessa, gràcies, i firmat tant, que dius, ai, com me la trobi. No, però sí, no va interessar. Jo ho entenc, perquè,
bèstia,
clar, potser llegir... No és bèstia, això passa. Al Galceran també li passa, eh? Vull dir, no et pensis... I després, mira, muntem el Fitzroy amb qui l'ha volgut, que és Vitó, i mira com ens va, no? Però... No, això, bueno, pot ser... Hi ha gustos per tots els... Potser en un altre país no passaria, però a casa nostra som molt petits i això és normal, vull dir que ho tenim molt assumit.
Et pregunto
perdona,
diferent.
Per això, com que no la va voler ningú, per això amb l'Enric, clar, jo deia, és que Enric, deuen anar per la pàgina 3 i deuen dir, aquest tio s'ha tornat boig, no? Clar, perquè no ho veuen fet per tu, perquè jo això ho he fet per ell, estic segur que si ho ve... I llavors vam dir, va, tio, a més hi havia la pandèmia pel mig, bueno, tot plegat, molt complicat. I va ser per això que vam dir, va, la muntem tu i jo. És el primer espectacle que he produït a la meva vida. O sigui, jo crec que he fet 80 espectacles professionals. Sí. Wow. Clar, perquè com que no ho volia ningú, vam dir, o ho fem nosaltres o... I llavors la gran sort va ser que l'actriu Mercè Managuerra, que és la que gestiona aquest espai del Dau al Sec, li vaig explicar això, dic, mira, tinc un text, no l'ha volgut ningú, i diu, no, el Dau al Sec immediatament, del Bel Cambray, diu, i tant. Dic, però el vols llegir? Diu, no el vull llegir, m'és igual. I dic, bueno, doncs gràcies, no? Llavors, clar, l'Enric i jo sols, clar, tot una feinada per ell, va estar, i ho vam fer amb 6 assajos, és que, clar, perquè no, ho vam fer sense diners, ho vam fer sense res.
Que bèstia.
El procés d'aprenentatge del text va ser molt llarg, evidentment, vam fer molt treball de taula i molt poc treball d'escenificació, perquè teníem les idees molt clares i amb 6 assajos ho vam muntar tot. A Sant Celoni, per cert, que ells sí que ens van cedir el teatre molt amablement. I gràcies a l'amabilitat de la Mercè Managuerra i de Sant Celoni vam poder estrenar aquesta animalada que ara sembla que té futur. Ara sí que la volen.
Et canvio la pregunta de satisfacció.
Sí.
Clar, quan tu presentes aquesta obra i no la vol ningú i te l'has de produir tu i feu tota aquesta barrabassada amb 6 assajos i com ho feu, penses, toma.
No penso. A veure, t'he de confessar que el dia de l'estrena d'Au al Sec va ser una de les nits de la meva vida. La de l'altre dia de la biblioteca també, però clar, ja era repetició de la jugada. Mm. Sí, aquella nit al Dau al Sec, tothom dret, cridant bravo, sí, et sents una mica recompensat. Això no vol dir que pensi que ni sóc bo, ni... No. Simplement que ha valgut la pena, no? Perquè una mica el procés no va ser fàcil,
igual no m'ho he explicat, eh? El meu toma no era tant com a venjança, diguem-ne, sinó com a...
Que seria molt hamletià, per cert.
Sí.
Toma,
sí,
no?
Sí. Sinó més com a autosatisfacció de... Veus com això... pel que jo creia, funciona?
Sí. A veure, funciona o no funciona, tampoc és un... Quan una cosa funciona, tampoc és que et doni plaer. O sigui, a mi em dona plaer veure el públic quan les coses van bé, no? Però no és l'únic. Teatre a vegades va més enllà del funciona o no funciona. En el sentit que hi ha coses que no han funcionat que m'han donat molta satisfacció. Hi ha coses que han funcionat molt que després en petit comitè et diré... Bueno, què vols que et digui? O coses que diuen, quina direcció més bona! I penso, però si no he fet res. O sigui, saps? I altres, que trenques les banyes, que deixes la pell a tires, que poses les tripes i et diuen, t'has passat, quin avorriment, quin horror. I dius, collons. És a dir, que a vegades no correspon, saps? El que sí que confesso és que la nit del Dau al Sec, on vam estrenar el mes de març de l'any passat, és una de les nits de teatre de la meva vida. Però... també per l'Enric, no sé com dir-ho. És a dir, no només per dir, que bé l'he pogut estrenar, perquè de textos en el calaix en tinc més d'un, m'ha passat amb altres textos i estan allà atirats, no? I clar, aquí sí que hi havia la satisfacció de veure que amb l'Enric ho aconseguia i la satisfacció de per fi estrenar un text meu, quan aquí a vegades em sento més ben tractat com a director que com a autor, no? Que em tenen una mica... Doncs, aquest ja està mort, no?
Sí?
O ja està gastat, sí, home, i tant.
I a Sergi Belbel per estona, però?
Sí, perquè jo, ja veus, amb 0 euros i un bon actor, doncs faig el que calgui, i tant, sí.
Mm. Sergi, deixes fer-te un robo a mano armada?
Ben, oi, quina por. Va.
No, tens pressa?
No.
Val. Queden 2 minuts i mig per arribar a les 12. A les 12 escoltarem els serveis informatius d'aquesta casa. Tornarem. I jo avui deia, quina pena, perquè tindrem el Magiró a la nominació dels Premis Butaca i en Sergi Belbel arriba a 12:15 i ja no serà aquí. Quina pena. El tindrem aquí, Sergi Belbel, per comentar, entre d'altres, si surten les nominacions dels Premis Butaca, però seguirem parlant absolutament d'aquesta meravella que es diu Hamlet 01 i que la teniu a la Biblioteca de Catalunya, aquest teatre a la Perla 29. Sí?
Sí, i tant. Encantat.
Doncs som-hi, va.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.